El gall del monestir.
Temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la dels dilluns del Gall del Monestir, en companyia de Lourdes Dalmau. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Roda, bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Hola, bon dia.
I Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Si us sembla, comencem per els Premis Max, que ara estàveu comentant aquí, que es lliuren avui. Premis que tenen a veure amb les arts escèniques i, per tant, matèria que domines, Eduard.
Que domina l'Eduard.
I per què aprofitem per parlar del lliurament d'aquests premis? Doncs perquè hi ha nominacions santcugatenques, no?
Sí.
Tenim la Marta Angelat, la Sílvia Munt i Lluc Fruitós.
Cal dir que la Marta Angelat en aquests moments ja no viu a Valldoreix. O sigui, està ja fa molt poc temps a Barcelona, però ella se sent perfectament integrada perquè ha estat molts i molts anys vivint aquí. Per tant, continua sent, d'acord, una santcugatenca villoreixenca.
Deia que opcions...
Home, jo penso que és una obra per la que està nominada, que és Davant de la jubilació, de Thomas Bernhard, que és un autor difícil, i em sembla que de les tres que estan en llista, diguéssim que popularment, però això és molt difícil perquè els Premis Max, com tots els premis, estan més o menys, diguéssim, dirigits. No oblidem que els Premis Max estan fets per la SGAE, i per tant el que prima és el tema de la producció i de la projecció. És igual com els Òscar, que són els productors Òscar.
També l'aforament, no? El tema de públic.
Sí, aleshores, per exemple, aquesta obra no s'ha fet a la resta d'Espanya, només s'ha fet a Barcelona. Ara aniran a fer una temporada d'un mes al Teatre de l'Abadia de Madrid, però si hagués sigut a la inversa, si haguessin anat ja a fer aquest mes a Madrid, probablement tindria més possibilitats. L'obra és difícil, l'actuació de la Marta Angelat és extraordinària, i si no hi ha novetat, espero que almenys, que encara que sigui per via telefònica, el dijous la tindrem aquí en el programa Molta Comèdia de les 12 del migdia. I la Sílvia Munt ha fet una feina també molt, molt bona, també és possible.
Les noies de Montsbanc.
Exacte, per tant, ha tingut molt èxit, ara està girant per tot Catalunya. A Sant Cugat vam tenir fa, jo diria que 5 setmanes, 4 o 5 setmanes, estic ara segur, i bé, estava ple, el teatre estava ple, absolutament, vull dir que hi havia més gent que en allò que es va estrenar.
La Marta Angelat va venir aquí a Sant Cugat o no? No recordo.
No, aquesta obra es farà, aquesta obra està programada, jo m'avanço en aquest moment, perquè jo, però està programada per la temporada 18-19. Seria que ja diria que el mes de gener es farà aquí. I bé, els premis, ja dic, es fan a Sevilla aquest any, van fer una rotació per diferents ciutats d'Espanya, hi ha tocat Sevilla, i com dic, que això a vegades és una mica... Passa igual, podríem dir, igual com es forma un govern, com l'últim govern del Pedro Sánchez,
doncs que busca representativitat.
Que hi ha un toc de bascos, un toc de catalans, i un toc d'andalús, i un toc... Doncs, amb els premis... acostuma a passar una mica això. Esperem, jo, per la seva qualitat artística i humana, m'agradaria molt que la Marta, doncs, sigués un
premi. Però els premis aquests van agafant prestigi, vull dir, la veritat és que van tenir
sí,
un prestigi.
Sí, és cert.
Ho estan fent bastant bé dintre l'altre cap, no? I per tant, doncs, són bastant reconeguts.
Sí, sí, és veritat. No. Poc a poc van agafant...
Sí, van agafant una mica de volada.
Sí, i penso que està bé que sigui d'aquesta manera. A vegades es discuteix la bondat o no que hi hagi premis d'aquest tipus de qualsevol altre. Molts dels que són afavorits en el seu moment diuen que els hi és igual. Molts quan tenen un premi es pensen que la seva projecció serà millor i no ho és, llavors es queden sense feina, vull dir que això ha passat també. Però com general podríem dir que els premis al moment determinat de sortir i distingir-te, doncs està bé.
Molt bé.
El glamour dels premis, no? Sí, per tant, doncs, el teatre necessitava aquest glamour, en certa manera, no?
Una nit de festa, no?
Bueno, pot ser. Aquest any m'imagino que...
Més que de festa és de reconeixement, també, sí, al món del teatre.
No, sí, però a banda d'això és el dia per posar-se guapo, per vestir-se de llarg, per fer-se les fotos...
Hi ha gent que és difícil que es posi guapa, eh?
Bueno, perquè ho és.
No, però ja ho intentem. Per tant, ja ho intentem.
Escolteu, avui la notícia que reflecteixen gairebé la majoria de portades té a veure amb l'arribada de l'Aquarius al port de València. A mi m'agradaria que valoréssiu o féssiu una lectura, la pròpia lectura que podeu fer cadascun de vosaltres sobre aquest gest del govern de Pedro Sánchez després de la decisió d'Itàlia de tancar els ports perquè no hi atraquessin allà, doncs de dir, doncs aquí, que vinguin aquí, i tot el dispositiu que s'ha preparat i una mica en les condicions en què s'està donant tot. Quina és la lectura que feu del gest?
Jo crec que la política està feta de gestos, també. Per tant, hem de dir, ha sigut un gest que honora, anem a dir, en aquests moments a Espanya com a conjunt, a València, anem a dir, com a particularment, i a Catalunya també, perquè ha admès uns quants refugiats. L'únic problema que hi haurà serà veure com queden aquests refugiats aquí. Una cosa és que arribin, una altra cosa és com queden aquí, no? Per tant, la situació està per veure, però jo penso que ha sigut un gest que ha honorat Espanya com a tal, no? El president del govern italià deia que, esclar, que Itàlia havia recollit 150.000
havia cobert el cupó
i que nosaltres havíem només cobert amb 15.000.
Ministre de l'Interior.
El ministre d'Interior, perdó, el ministre d'Interior va
que es considera, per tant, que es considera més president que el president.
Això sí, sí. No, però hi han fets evidents que, evidentment, doncs, Itàlia ha acollit 150.000 immigrants.
Per tant, I Alemanya,
gent. I Espanya, anem a dir, encara estava per veure quants podien recollir.
Espanya,
eren 15.000 i, per tant, doncs, segons deien, eren 15.000
que havien recollit. Mentre tothom pendent de la patera, algú va qualificar d'honorífica perquè entrava per València i tothom pendent d'aquestes 600 persones que entraven, i mentrestant per l'estret de Gibraltar també venien a entrar més de persones. Jo, mira, com a acte d'imatge i propaganda, potser pot estar molt bé. Si més no, es parla i es reflexiona, però jo sempre he dit, el problema no es pot resoldre d'aquesta manera, perquè posem el punt de vista amb un fet puntual, però, marginal...
Com el vols resoldre? Que morin al mar?
No. S'ha de resoldre
al
lloc d'origen, perquè no, també
sí,
hi ha moltes persones que estan
aquest problema.
És com aquell nen que es va morir lamentablement a la platja, tothom en va parlar i després tothom se n'oblida, quan s'ha de prendre, diguem-li, l'acció en el punt d'origen. Per exemple, tu dius, molt bé, i què fem?
Però...
Ahir mateix, no sé quin canal, però vaig veure un reportatge així de passada, però em va quedar i em vaig fixar i vaig pensar, quina contradicció, no? Atenent i donant auxili a unes persones que ho necessitin, però tanmateix, crec que era de Badalona, una senyora que tenia 4 fills desahuciada a l'avient i una mare que no hi veia, i la feien fora, i clar, i diu que havia anat 1.000 vegades a l'Ajuntament a demanar un pis de protecció oficial i li deien que estaven desbordats i que no tenien espai. Aleshores, clar, són coses que, escolta'm,
no pots tanta... comparar una cosa
no quita l'altra.
Sí, puc comparar. Sí, puc comparar.
D'acord, tens raó, però vull dir,
hi ha
no
un
pots comparar-ho.
Hi ha un fet que es tradueix d'una sola manera, que es diuen diners, perquè es necessiten diners per cobrir.
No
perquè,
solament són diners,
perquè,
són voluntats.
Escolta,
també. Hi ha molta voluntat, molts catalans que volen acollir i no els hi deixen. Hi ha molts catalans que volen acollir i no els hi deixen.
Mira, jo me'n recordo, i
De fet, ja fa temps que els municipis, hi ha molts municipis entre ells, sí. Sant Cugat,
perdoneu-me,
que fa anys que estaven a l'espera de rebre refugiats.
D'imatge, però jo me'n recordo quan els meus fills, els nens eren petits, amb la guerra que va haver-hi a Kosovo i tal, que llavors també va haver-hi un moviment, i jo afectada, perquè tenia els nens, jo vaig dir, vaig agafar un o dos germanets, no per quedar-me'ls, sinó per atuturar-los i guardar-los fins que allà passessin. Vaig tocar la Generalitat. Jo vam dir, miri, senyor, una família, tota una família, si vol. I vaig dir, home, no puc desestructurar tampoc casa meva, diguem-li, posant-me un problema d'una dimensió que no s'assumirà.
Això és un gest que t'honora.
No, no m'honora per res.
No, sí, home, vull dir, escolta'm,
la qüestió és que
la política està feta de gestos, també.
Hi ha molt de cuento, la política. Hi ha molt de cuento i poca feina, perquè l'Organització de les Nacions Unides hauria d'actuar, i s'ha d'actuar amb origen, i no tanta, diguem-li, parafernàlia.
Però segurament la falta d'aquesta actuació en origen, o dit d'una altra manera, això és conseqüència de les polítiques que es fan, perquè si no aquesta gent no marxaria.
Jo el que penso és, tots aquests organismes i institucions que valen tots aquests diners, que és el que fan, perquè llavors és que és d'estirar-se els cabells les coses que sents, que no les vull treure perquè sembla un oportunisme per justificar casos. Nois, mira, jo no ho d'entendre. No m'agrada.
A tu t'ha semblat més un gest propagandístic, no?
Home, si va ser un cop, un impacte, doncs com quan el
benvingut
seu antecessor va pujar i el primer va fer retirar les tropes que estaven, diguem-li, amb feines d'auxili, de sanitàries, a la Guerra del Golf.
Acabem la ronda per aquesta banda de la taula. Lluís.
Jo trobo que s'ha exagerat molt amb el fet periodístic. Hi havia més periodistes al port de València que no refugiats. A mi m'agradaria saber què passa amb aquesta gent d'aquí 45 dies.
Que és quan se'ns acabarà el permís.
Sí, clar, perquè com a gesta jo penso que està molt bé, però ara jo vull saber quines idees es tenen d'aquí 45 dies amb aquesta gent, perquè a mi no em val que els fotin a la presó o que els expulsin d'Espanya. O sigui, ara vull veure el que passa. Jo crec que es tindria d'actuar amb origen, i jo crec que el que s'hauria de donar és facilitats, o mirar primer facilitats econòmiques a aquesta gent que es trobés amb els seus països amb una, això, i després les guerres, preguntar-se que, esclar, les fàbriques d'armament treballen cada dia, hi han cents de fàbriques d'armament, esclar, aquest producte es té de gastar qualsevol, com el pagès que cull les patates, no les pot tenir emmagatzemades perquè se li podreixen, les armes també es podreixen, o sigui, jo crec que és un plantejament molt més profund de què passa.
És la legislació, que en certa manera doncs aquí entren, però la legislació depenem de Madrid. No podem anar a fer segons...
D'Europa. No. Home, que no.
D'Europa i de Madrid. I per tant, nosaltres aquí a Catalunya depenem de Madrid en aquest aspecte. Per tant, segons el que faci a Madrid, nosaltres podrem acollir més o menys.
Bueno, Madrid
i, per tant,
condicionat per Europa.
Que... Escoltem a l'Eduard, a veure què n'opina.
No, penso, anem per parts, seria molt llarg, si pogués parlar de tot el que a mi em sembla això. Però fem escoltament. Com a gest humanitari és oportú. És el que dic, comunitari i oportú. Com a gest en profunditat, caldrà veure, apuntava el Lluís, aquests 45 dies, aquest grup de gent que ha arribat, pot haver-hi gent que vingui d'una guerra, s'hi farà un tractament determinat, gent que hi hagi estat aquí i se l'hagi tornat al seu país, per tant tornarà al seu país, gent que està malalta, per tant ha anat a un hospital, nens sols, infants sols, que per tant serà molt difícil de poder situar perquè és una situació absolutament diferent, i gent que ha vingut a parar a València, però on vol anar doncs és a Londres, o on vol anar és a Alemanya, o on tenen família. Per tant, ara es començaran a fer un tipus de gestions internes en què es determinarà cada un dels casos, s'agruparan segons les seves característiques, i es farà una cosa o es farà una altra. Això diríem per una banda. Per altra banda, coincidint amb el que diu la Lourdes, efectivament, el mateix dia entren 1.200 per l'estat de Gibraltar, per el Cabo de Gata, etc., que van contínuament, que estan entrant contínuament. I el problema de fons, sempre és el mateix. És el negoci que es fa a partir de les màfies, que tothom, els que poden saber-ho, saben on estan i com operen, i que en canvi no es fa la força suficient perquè això no continuï. Les guerres creen això, però no només les guerres, el negoci, el gran negoci en aquest moment, això ho podríem dir en un llibre fantàstic que van fer dos periodistes d'aquí sobre les màfies, va sortir, no recordo el títol en aquest moment, però va sortir fa dos anys, el negoci en aquest moment, el negoci dels migrants, diuen ara, no migrants, no els migrants, és molt més rendible en aquest moment que el negoci de la trata de blanques, per exemple, o quasi que el de la droga, i menys perillós pel que ho està fent. Més perillós pel que ho està fent. Si això hi afegim que hi ha elements polítics que juguen, com per exemple el Marroc, que sempre té aquest joc amb Espanya contínuament de pressió i depressió, aquest joc, i no ens oblidem que tenim dos places, Ceuta i Melilla, que estan en un lloc que el Marroc volen que desapareguin des del punt de vista
estratègic,
doncs sumat tot això veurem que...
No t'ho oblidis, diria, de les Canàries,
jo, sí, no, diria que des del punt de vista del fet, jo com a persona podria entendre que ajudar uns humans que es moriran, si no, s'ha de fer alguna cosa. Com a primer efecte és indubtable. Ara, si ens quedem només aquí, fallarem.
Mira, amb això podríem pensar en tota la classe religiosa, no? Que aquests es mouen fent missions, treballant, fent pous, hi ha algun altre tipus d'organització, però sobretot ells atenen allà i atenen aquí, però des d'allà treballen perquè no hagin de venir aquí. Pues això, fent escoles, fent pous, jo conec varia gent que ha anat a treballar missions.
Bueno, ja hi ha missions, i el que no són missions, també vull dir, també hi ha...
Ja t'he dit, hi ha alguna ONG, però sobretot, sí, mira, el mateix Salamartí, crec que en algun dels seus articles té una fundació, sí, Ukembele, crec, però a més ell ho deia, diu, no es pot fer com, no sé, un artista, per exemple, va sentir, feien falta mosquiteres, vinga, mosquiteres per tothom, i llavors les mosquiteres les feien servir per rets perquè on t'havien anar a parar no tocava. Diu, anem a gent que està allà, que està treballant, que sap el que fa falta i el que necessita, i per projectes donem els diners a la gent que està allà treballant, i ell mateix, doncs, inclinava que molts dels diners els canalitzava a través d'organitzacions religioses.
I no oblidem que molts dels diners que s'han enviat per gent, per bona gent que ha donat els seus diners, han anat a parar en mans que
no els hi corresponia. No fa massa, vam sentir.
I no ens oblidem que hi ha governs, per exemple, hi ha molta gent que ve de Nigèria. Nigèria, doncs, la capital és una cosa brutal. És una ciutat moderna amb gratacels increïble. La classe, diguéssim, rica de Nigèria, en fi, té de tot. Per tant, quan hi ha aquest tipus d'acció, jo sempre penso que no es calibra per part de... O sigui, quan es diu tanquem les fronteres d'Europa, no es calibra el que estem dient, perquè hem de fer una acció que és abans de tot això. O sigui, com un estat com la Índia es poden haver-hi tantes i tantes ONGs que estan funcionant, i és una potència atòmica. És una potència atòmica. Per tant, si la Índia, per haver de desenvolupar tota la seva energia nuclear, hagués fet tot el que havia de fer en el seu moment, amb la seva gent, probablement no caldria segons quines coses. Per tant, per una banda hi ha la bondat de molta gent, la caritat de molts altres, el saber fer inclús la imprescindible presència de segons qui, i per altra part hi ha una sèrie de gent que se n'aprofiten en tots els sentits. Uns directament, a base de guanyar diners amb aquest tipus d'activitat, i els altres esperant que hi hagi algú que els solucioni un problema que l'haurien de solucionar ells, i que a més el podrien solucionar. Aquest és l'altre tema, el podrien solucionar. Tenen capacitat i tenen diners i tenen poder per fer-ho, i no ho fan.
Però el que passa és que és un tema complicat, no és un tema senzill, és molt complicat, i per tant s'ha de veure. El que passa és que per principi a un refugiat que surt del seu país i ve cap aquí en pateix, i s'ha d'acollir, però de totes, després busquem alguna solució, però s'ha d'acollir.
O tornem-lo si convé.
Bueno, en el fons, vull dir, d'acord, llavors ja és un problema de legislació internacional, però evidentment doncs s'ha d'acollir d'entrada, no? No pot ser, no pots deixar-los en el mar morir-se.
No, el mar ningú no home a l'aigua, o sigui, això és un principi de ningú no home a l'aigua.
Per tant,
però clar, potser s'hauria d'evitar que sortissin de terra.
A partir d'aquí, doncs, el que vulgueu, vull dir, els polítics que treballin i que facin la seva feina, és evident, no?
si veiéssim al fons del mar de l'Estret.
Sí, sí, seria espantós. Jo també faria una reflexió, perquè aquests dies aquí s'estan veient o s'estan dient coses que nosotros primero, no sé què, no sé quantos. Jo faria una reflexió. Jo tinc un gravat a la memòria els barcos dels nens espanyols que durant la guerra s'anaven cap a Anglaterra, i després la gran quantitat que anava a Mèxic, i Mèxic en aquell moment tampoc era un país com per tirar coets, o sigui, tenia les seves apuros econòmics. O sigui que recordem que en un moment donat d'una guerra nosaltres ens van acollir i ajudar molta gent també amb molts esforços. O sigui que no ens oblidem d'aquestes imatges,
Lluís,
perquè a vegades
anaven organitzats. Sí, anaven organitzats, no anaven entrant, no es tiraven al mar.
Pues vale, pues que aquests que s'ho feguin, ja està, solucionat. Vinga,
no,
ja, problema,
això, eh?
Problema
no
fora. Com
això.
No, organització.
No he dit tampoc.
És com el xiste.
No he dit això,
és el xiste.
No he dit això.
Perdona, però podia aquell moment aquí es podia organitzar i aquest moment allà no es pot organitzar. I com diu l'Eduard, hi ha moltes
màfies,
hi ha moltes coses,
màfies,
eh? Molt bé, doncs, les màfies podrien acabar si algú li interessés acabar amb aquestes màfies. Estic segur que es podrien acabar. Bueno, però jo dic que, jo simplement hi dic que es faci una reflexió, que nosaltres no hem sigut sempre els guapos europeus que paguem el cafè amb llet. Hi ha hagut moments que hi ha molta gent al món que ens ha pagat el nostre cafè amb llet. O sigui, només dic això, que reflexionem per aquí.
Canviem de tema. Iñaki Urdangarín, condemnat pel cas Nós a 5 anys i 10 minuts.
10 minuts, sí, 10 minuts.
I 10 mesos. 10 minuts estaria bé.
Amb què estaries pensant tu?
Seria una condemna super regulada.
És que jo crec que l'has encertada, Carme, perdona.
10 minuts.
No t'has equivocat, l'has encertada.
5 anys i 10 mesos de presó. Ha entrat ja a la presó de Brieva. A 7 quilòmetres de la ciutat d'Àvila i poc més de 100 quilòmetres de Madrid. Per cert, que Brieva és una presó femenina, però sembla que hi havia un pavelló especial d'homes que estava buit, o sigui que l'inaugurarà.
Veus que bé.
O sigui, Iñaki ha anat a parar a 106 quilòmetres
de Madrid.
El
seu soci també,
Sí, ell el soci aquí
a Brians.
Sí.
El soci ha anat a Brians, perquè queda més a prop de Sant Cugat. I cap a que viu a Sant Cugat.
Sí.
I el Gring comentava això aquest dematí que ho escoltava i pensava, hosti, que maco, no? Que ben muntat, quina gràcia, quina intuïció, quin saber fuar. És que és veritat, jo que he al·lucinat. O sigui que estarà Iñaki rodejat de dones separats,
Sí.
Inclús el menjador està separat,
Sí. No és una arena, No és una arena, no ens confonguem.
Dormitori també estan separats. I estarà allà sol, tu?
Ho podem parlar en sèrio? Perquè, clar, jo ho trobo molt lògic que aquest senyor, que és qui és per Lola, perquè li toca, ha de tenir unes normes de seguretat que no pot estar, diem-li, d'una altra manera.
Presos
comuns. Mira, no ho sé, m'imagino, això serà un tema transitori. I, per altra banda, tampoc no entenc com pot ser tan important que entri la presó. O sigui, aviam, que la gent estigui pendent si entra o no entra a la presó. Que entri a la presó i que faci el seu temps i, escolta'm, no en vull saber més, tots els, des del divendres, 24 hores, 48 hores, o sigui, tots pendents del moment que entra, i què? Que entri ja, vull dir, que faci, que compleixi, i vull dir, no m'atabalim més, a mi se m'emporta tres bledos.
Estic d'acord amb tu, amb això.
Se m'emporta tres bledos.
Estic d'acord amb tu, en el sentit que és un personatge en el qual, doncs, has fet una malícia, i per tant, a partir d'aquí, doncs, que pringui, no? I per tant, ja està,
i
punt.
I que no m'inflin a mi el cap de si entra o no entra, com va parar, no sé.
Però, evidentment, és qui és, i per tant, anem a dir, doncs, el personatge, anem a dir, es mereix, anem a dir, aquest foco mediàtic, no?
Però això, de debò, pendent si la infanta el anirà a veure o no el anirà a veure, i a mi què m'importa, vull dir, és el seu marit, ja s'ho farà.
No, l'infanta diu que no entrarà mai més a aquest país, no? Va dir, amb unes declaracions.
No m'ho crec, home. No m'ho crec.
Això no ho crec.
Jo no ho he sentit, però no m'ho crec. Però vull dir, no sé, almenys aquesta taula, algú li importa si aquesta senyora va veure el seu marit o no el va veure, quants cops el va veure? No sé, que a mi sembla, és que de debò,
no, eh? M'ha reixinxuflat bastant, sí.
Mediàticament sí que interessa, perquè però això ven i per tant...
A qui t'interessa?
Doncs,
certa manera,
home, li interessa.
A, tu
a mi no, a mi no.
A mi tampoc. Mira, aquí
m'interessa tenim... relativament. A mi el que m'interessa és que entri la presó si ha fet una malifeta.
Per tant,
que pagui. Igual que qualsevol...
A mi el que m'interessa és que entri a la presó, que hi ha entrat, i que no surti fins que no compleixi.
Que pagui, que pagui.
Cosa que no han fet, cosa que no han fet, la majoria dels que acaben d'entrar fa un any o dos anys i que estan tots al carrer. Yeah. Faríem una llista llarguíssima, que diríem...
O que els indulten.
Ignacio González, diríem el senyor Millet, diríem el senyor Núñez i Navarro, diríem... Núñez, no, no Navarro, no, no, la seva dona. La seva dona. Diríem a l'altre senyor que havia sigut també del PP, que no m'ho recordo. En fi, que entren...
El mata.
Entren, però resulta que surten a cap de poc temps. I llavors jo penso, és a dir... És més greu el que passa quan estan sentenciats, condemnats, amb tots els, els elements judicials que estan dient que sí, i a sobre surten. Això em sembla una riota. És enfotre-se'n de la gent i enfotre-se'n de la justícia.
Això són processos judicials en el qual moltes vegades, per bon comportament, per tota una sèrie de coses, poden sortir.
Sentències que han anat fins al Suprem. Les han confirmat, han entrat a la presó, han estat un mes i mig, i un mes i mig. Això és enfotre-se'n de la gent. Més igual l'origen de l'individu, més igual, en absolut. És a dir, escolta'm, aleshores la justícia se la passen per...
Bueno, jo és el mateix que, diguem-li, el sistema, no? Diu, no permet que facin treballs forçats. Bueno, una cosa és el treball forçat i l'altra és que no treballin. Jo els diria, nois, aquí teniu una pena, teniu una conducta, a treballar. Ho sento molt, vull dir, no treballem els altres per guanyar-nos la vida, perquè no han de treballar ells.
Bueno,
teòricament la llei diu que està prohibit el treball forçat, i jo li diria, mira, forçat per ganes o no, i si no, pa i aigua.
I aquí afegiria, una altra cosa d'aquests noms que anava dient, i afegiria un cas que ara ha sortit, que seria el senyor Cristiano Ronaldo. Resulta que el condemnen a 2 anys a presó, com que no té antecedents, no podrà entrar, i una multa de 19 milions, i em diuen milions, que és exactament el mateix cas del senyor Messi. Exactament igual. No estic dient el senyor Ronaldo perquè jugui al Real Madrid, estic dient els futbolistes, en aquest cas. Resulta que aquests senyors tenen la demostració claríssima de que han fet un frau brutal a la hisenda pública. Llavors, els castiguen en uns anys que saben que no aniran a la presó, i si paguen els 19 milionets o els 17 milionets, en el cas del Messi, ja s'acaba la història. Doncs no, senyor, això és enfotre-se'n de la justícia, i sobretot és enfotre-se'n dels ciutadans. Això que és molt més greu encara.
Estic d'acord.
Perquè s'enfoten de la gent, i la gent, els pobres desgraciats que paguem. A mi, senyors i senyores oients, sóc un jubilat, i em fan pagar 450 euros i gent, a més del que he pagat a les retencions que he tingut durant l'any. Per favor, això què és?
No diu res. 450 euros que paguis de més no diu res. El que diu és el muntant total, el percentatge que hagis pagat.
És que això no
és
vull dir el muntant total.
Clar, ja me'n faig carrer.
No t'ho vull dir perquè em fa vergonya.
Sí, sí.
M'entens? Com que em fa vergonya dir el muntant total.
És que és horrible.
M'entens?
És horrible el que ens toca pagar. És que és horrible, però bueno... Clar, hi ha les despeses i sempre paguen els mateixos, el que allò anomenem classe mitja i que està desapareixent, eh? Perquè clar, els que no arriben...
No està desapareixent, està disminuint.
Està desapareixent, home, sí.
És que davant, Lourdes no volia dir que l'estan matant.
No, a poc a poc.
És el que està passant.
El capital s'acumula, el capital s'acumula i aquesta gent té mitjans com per organitzar-se, per poder evadir, com faríem tothom, el màxim d'impostos, i després ja la classe que té menys poder econòmic, que aquesta normalment rep serveis. i per tant rep més del que aporta.
Bueno, però hi ha maneres de fer i per tant, per exemple, a Suècia es paga quasi un 54% sí. d'impostos.
I però aquí
tenen,
també.
Tenen els,
tenen els,
però aquí els serveis, per exemple, no. Hi ha persones jubilades soles a casa seva i no tenen ni prestació social no. de cap mena. Vull dir, per tant, ni cap atenció.
És que es distribueix tant, malament, diferent.
S'ha de buscar alguna fórmula.
És la gestió.
La gestió perquè gestioni clar, d'alguna manera i que es legisli d'una manera que, evidentment, els serveis...
Escolteu una qüestió. Digue. No, ho dic perquè ens hem anat de les presons a Hisenda. No?
Que posa...
Hisenda
som
tots. La relació...
Cada vegada que parlo amb la Fàtima...
És de juny.
Doncs sempre li dic el mateix. Fàtima, carinyo.
Carinyo.
Carinyo. Clar, jo li dic així, Fàtima, carinyo, però si no podem...
No, ja no és la Fàtima.
Fàtima, carinyo.
Ja no, no és la Fàtima, no, però era, abans ho era. Era
clar. La que em toca pagar encara era la Fàtima, dona. Mm.
Per cert, que ara que parlem d'Iñaki Urdangarín, preguntada la ministra de Defensa per un possible indult, diu que si no és per raons de caràcter humanitari, que mai no és procedent un indult. I precisament la ministra de Defensa, la Margarita Robles, també és avui notícia per les declaracions en què reconeix l'acostament de presos, dels presos polítics catalans, és favorable a que es produeixi aquest acostament. Cada dia podem trobar més veus sí. no, al respecte d'aquest acostament. Ho veieu més factible, més possible, al final?
Sí, però el problema no és que s'acostin, el problema és que s'alliberin.
És que estem ara hi ha un pas
ara estem de dir...
Es demana un pas més,
Que s'alliberin d'una punyetera vegada i, per tant, a partir d'aquí, doncs, que després es jutgin...
O que els jutgin, ja està.
Doncs haurien de sortir de la presó. Ara, evidentment, doncs, el mal menor és que s'apropi, no? Per tant, la política, continuo dient, la política és un problema de gestos i, per tant, jo penso que els socialistes... Una de les coses que vaig sentir del tema dels indults va ser, l'únic que va parlar va ser l'Iceta en el seu dia. Va dir que l'única manera de treure els presos seria amb un indult. Que després es va retirar una mica les seves declaracions, però va ser l'única.
Bueno, però si no estan condemnats, no els poden
indultar. Ja, però primer s'han de jutjar. No, però
que jutgin d'una vegada.
Judici i sentència.
És que jo crec que el que tenen de fer és jutjar-los.
Parlant això de l'indult que deies, evidentment, doncs, existeix aquesta...
No, era en el cas de l'Urdangarín, eh?
Sí, no, però vull dir que existeix aquesta legislació que en un moment determinat hi ha algú que pugui indultar, no? No sé si el president del govern o el rei. En aquest cas.
Jo crec que la política d'indults, encara que sembli mentida, durant tota la democràcia, d'abans de l'avui, cada any s'han indultat.
Sí, s'han indultat. Sí,
cada
sí.
any. I el que passa que, clar, en molts casos no s'ha sabut qui ni quan, però si tinguéssim aquesta informació que es pot obtenir, hi ha hagut llistes i alguns anys de molts indults. Sí,
sí. Jo trobo una estafa, eh? Si no és per un tema humanitari, diguem-li per una persona que s'està morint, o per exemple una persona, me'n recordo, que va robar per agafar llet per al seu fill o una cosa d'aquestes, jo considero una estafa.
Sí,
perquè
un no
és una cosa jutge, no és una cosa de justícia.
No, però deuen haver-hi casos.
Jo per temes humanitaris sí, però per als altres que tothom pagui com se val la societat.
Això l'indult existeix a tots els països d'Europa, encara que aquí a Espanya és, vamos, amb diferència, el campió mundial dels indults. O sigui, perquè em sembla que a França... Sí, home, és que siguem alguns campions mundials, amb això ho som. A França em sembla que eren tres o quatre indults, o sigui que no té...
I aquí, hauria de ser una mesura totalment excepcional.
Aquí som, vamos.
Els reis del mamo.
Sí,
i llavors, en quant als polítics presos, el que dèiem és que... Els polítics estaven a la presó perquè tenien uns riscos en aquell moment, riscos de fugida, que això no s'atribuï, o sigui, s'ha d'atribuir directament a cada persona en concret. El que passava és que, com que hi havia companys que ho havien fet, doncs hi havia un perill. Llavors hi ha un altre tema, és reiteració, amb el fet delictiu i per possible destrucció de proves. Hi ha aquests tres casos i no n'hi ha d'altres, i si no s'han de canviar les lleis, i clar, els jutges apliquen el que està posat a la llei.
Bueno, pues per tant, jo el que demanaria,
aquests senyors que estan
que
presos...
Que els jutgin d'una vegada, que els jutgin... I ja
sí,
està,
però han d'instruir el cas.
Oh, i tant, i pot durar anys, segons okay. quins... Hi ha casos que duren mira, 2 minuts i mig.
Sempre dic el senyor Rossell, no?, el del Barça.
Clemència.
2 minuts i mig.
I d'altres. Clemència.
Sí.
Anem a més anuncis.
Anuncis?
Sí, més anuncis. En aquest
cas,
del
desayuno y merienda. No?
Això seria un spot publicitari.
Ah, vale, perdona.
No, també és un anunci.
Titular.
Un altre dels anuncis que ha fet el ministre de Foment, el José Luis Ábalos. Les autopistes quedaran lliures de peatge quan s'acabi la concessió.
L'any que ve, diu, si els votem amb ells.
Sí, ho heu sentit, no? Sí, això alguna vegada?
Ai, quina gràcia fa això.
Quantes vegades les hem pagat, les autopistes?
Hòstia, 24.000. Mira, Barcelona-Mataró, que va ser la primera, jo me'n recordo quan vam començar a posar les primeres piquetes i dèiem, per aquí passarà una carretera molt ampla, per allà tallar, per passar una carretera... Me'n recordo que van dir, d'aquí no sé quants anys ja l'haurem pagat. Després van dir, no s'allarga, no sé quants anys. I encara s'està allargant.
10 anys es
parlava. Sí, i encara s'està allargant. O sigui,
concessió
que,
10 anys.
El que és trist és
molta
que
conya,
la única autopista que tenim lliure de peatges la va fer el general Franco, que és la de Terrassa. És així, eh? És que és trist, eh?
Quina autopista? La que va fins a...
La 58, bueno, ara no sé si es diu 58, sí. Abans es
deia... La C58?
Sí, la va de Barcelona a Terrassa. Després ja, govern de Convergència i la Caixa inclosa van allargar i van fer lo de Manresa, van fer els tobogans i llavors ja és el tram més car.
La de Sabadell també era de peatge, en principi. La de Sabadell, perdona, que anava cap a Terrassa, en principi era de peatge, després va haver-hi una forta pressió dels empresaris de Sabadell, home, i tant,
home,
i del gremi de fabricants, que evidentment doncs, van retirar evidentment, la
jo
proposta.
Feia el viatge a Santa Coloma a Matadepera cada cap de setmana i no recordo haver pagat mai i jo tenia 11 o 12 anys.
No
es va pagar mai.
No, però en principi, t'estic dient que en principi aquella autopista que venia de Barcelona fins a Terrassa, teòricament anava de peatge.
És trist haver de dir que a Catalunya l'única autopista gratuïta la va fer Franco. És trist, eh?
Home, el que és trist és que avui dia veiem autovies arreu de l'estat espanyol fantàstiques.
Buides.
I a Catalunya doncs, hi hagi trams, a part dels pagaments.
Quins interessos hauran tingut aquí els de construir autopistes i de peatges d'aquests que a l'ombra i de no sé quants anys... O sabem com s'han finançat les autopistes, no?
La Caixa, evidentment, ha tingut molta...
I el sistema alemany de finançament radials, que es van recuperar...
I les radials de Madrid, que resulta que les té que recuperar l'Estat i se les ha de pagar i són 2.500 milions.
La Nacional 2, que fa vergonya el que està passant
amb la
Nacional 2.
Si fem una llista d'aquest tipus de coses, acabaríem
tirant
el micro. El que passa és que no podem fer tampoc demagògia. O sigui, en principi, les carreteres, algú les haurà de pagar. Algú. No es paguen soles. I per tant, poden ser o a través de peatges o a través d'impostos. Per tant, l'impost, si no hi ha peatges, l'impost de medida de circulació augmentarà i per tant, els impostos...
No, l'impost de circulació, els impostos indirectes en general. Per exemple, IVA, si paguem, parlàvem del percentatge de tipus impositiu, però més que l'indirecte.
Si tu dius que una cosa serà la gent pagant-ho 10 anys, quan s'acaben
els
10 anys, s'ha acabat. Per exemple, anem a una altra cosa. Carme, un moment, només, no et preocupis.
Canvies de tema.
Un momentet. Hi ha un aeroport a Ciutat Real que no funciona. Hi ha un aeroport a Castelló que no funciona.
I Lleida,
i una costat, Lleida que tampoc,
va costar 1.000 milions i l'altre va costar 1.500. Qui va guanyar aquests milions? Les empreses que van fer-ho, alguns polítics que van ficar la mà i van tenir un percentatge. I també és veritat que durant uns anys va haver una gent que va treballar allà.
Escolta'm,
bueno.
I al Palau, un dels que havia posat diners i tal, que era Fomentos de Construcciones y Contratas,
sí.
No, i tantes altres. Vull dir, i la línia 7 del metro és la 7 o la 9? La 9 del metro, que és el que passa en la línia 9 del metro aquí a Catalunya.
No, però si no.
Per tant, vull dir, no cal marxar fora. Mirem-nos
però escolta'm, per què em dius això? Jo no estic...
Perquè abans sempre mires cap a fora.
Abans t'he parlat del Ronaldo i t'he parlat del Messi o no.
Sí.
I abans t'he parlat...
Per tant,
no em diguis això, perquè jo qualsevol cosa que es faci malament d'aquest tipus vaig en contra absolutament. Sigui un cognom català, sigui un cognom andalús, sigui un cognom castellà, sigui un cognom francès. francès i un condat d'inglès. M'és igual, tot me fot.
Jo primer vigilo el de casa.
Bueno, no, pues
jo
primer vigilo
el de casa.
No, la reflexió, el que volia dir, que la reflexió és que tard o d'hora s'hauran de pagar també.
Ara, resulta que m'ho has de dir tu, si és meva o no.
Ara, no, no, ojo.
Vigilo el de casa, sí.
Això ha sigut molt fort, diu, jo vigilo el de casa.
Clar, que no és casa meva.
L'Espanya el consideres casa teva?
També, però és un nivell de proximitat.
Vigilo tot,
primer casa
tot,
meva, sí.
Vigilo tot.
Tu no vigiles primer casa teva?
Segons.
I després...
Segons.
Vigiles abans a casa del veí.
Jo tinc molta empatia amb la gent.
Vigiles abans a casa del veí.
Jo tinc molta empatia.
Les concessions, evidentment, estan pagades. Per exemple, els túnels, els túnels de Vallvidrera també doncs, estan...
Ja m'explicaràs.
Estan sí. pagats com l'entrada. Aquí hi ha capital japonès, un capital japonès important.
Aquesta és una altra.
Sí. Nosaltres aquí a Sant Cugat, me'n recordo que vam dir que ho deixàvem fer, bueno, ens vam posar lligats davant dels túnels perquè no els fessin i al final doncs, vam fer doncs, 7 o 8 concessions a l'Ajuntament de Sant Cugat que es van asfaltar a diversos carrers, van ser unes concessions determinades. Sembla que Sant Cugat està dintre del patronat d'aquest
El que segur és que l'existència dels túnels va suposar automàticament la crescuda absolutament vertiginosa de la ciutat.
I se'n va anar a la boira.
3.000 a 3.500 cada any.
Sí, sí, I se'n va anar a la boira de Sant Cugat. Sí, la boira de Sant Cugat va desaparèixer des dels túnels.
Es va ficar dintre del túnel.
No, va desaparèixer.
Era boira o era fum?
No, hi havia boira sempre aquí a Sant Cugat. Jo me'n recordo que... I va desaparèixer. Ha creat una corrent d'aire importantíssima als túnels. D'aire i de diners.
No, però em refereixo que és el que anàvem. El tema de les autopistes, evidentment, doncs, jo penso que el peatge, vull dir, una vegada la concessió està feta, s'hauria de passar en mans de l'Estat. Però que l'Estat, evidentment, tindrà que fer un manteniment i una sèrie d'inversions contínues, segur, i per tant, hem de dir un personal, tot això, doncs, paguem, val uns diners i s'haurà de fer...
No, però això es paga amb els impostos que paguem, que sí, en paguem prou.
Sí, per això t'estic dient, que, vull dir, que no ens creiem que, evidentment, doncs, no paguem les autopistes
no,
i que
no,
només
no,
és gratuït.
No,
les coses tenen
uns costos de manteniment,
i haurem
que passa...
de buscar unes altres formes
jo crec
de
finançar.
La neteja de Sant Cugat, qui la porta? No és una empresa...
Valoriza.
Valoriza, que sí. de més qui hi ha al darrere de Valoriza?
Florentino.
Florentino
vale?
Pérez.
I, per cert, que últimament jo veig Sant Cugat més brut. Ho dic així tot de passada, perquè igual al principi el vaig
havia
veure...
Havia sigut el Sánchez en el seu dia.
Sí.
Bueno, molts anys.
Molts anys, el Sánchez.
Molts anys.
Sí, sí. I per què això del tema de la neteja, Lourdes?
No, per aquestes empreses grans, que vull dir que de vegades parlem d'aquestes empreses grans i les trobem a tot arreu, a tots els ajuntaments i a tot arreu.
Oh, i tant.
I més què passarà.
I llavors, com treballen aquestes empreses grans? O com han treballat fins ara?
Bueno, hi ha una sèrie de condicions per treballar amb una administració, per tant, dir, doncs, han de complir-les i si no les compleixen, evidentment, doncs, se'ls ha de rescindir el contracte. Si no,
ha d'haver-hi un seguiment, mira, ha un seguiment per part de
l'Ajuntament.
Ha d'haver-hi un seguiment. Obres. Si això fa malament la neteja de gis, es pot denunciar, es parla a l'Ajuntament
no,
i llavors
l'Ajuntament
prendrà les seves,
vull dir jo, de la,
les seves
de la,
mesures. No?
De la persona que està al càrrec, Manan Rafío. Vull dir, no
de Florentino.
No, a l'Ajuntament.
Ah, de l'Ajuntament.
Ara ja m'ha marxat.
Ara és l'hora dels adeus.
Ara és l'hora.
Senyores i senyors, moltíssimes gràcies. Us espero la setmana que ve, que serà
última. No?
Última.
Servidora s'acomiada de tots vostès.
No vens la setmana que ve, Lourdes?
No, estic a Madrid.
Ah, sí? Bueno, doncs
menjant xurros.
No?
Porres.
En Bernat tampoc ha vingut perquè està també a
Madrid.
Que avui tocava votació. Votació de pressupostos del Senat.
Esteu convocats. Vingueu els que vingueu. Dilluns us espero.
Bon dia.
Gràcies, bon dia. Molt bon estiu.